Doncs aquí tenim aquest Take 5, sempre ens arriba d'una forma o d'una altra, però sempre ens anuncia una de les novetats que volem compartir amb vosaltres. Avui una novetat realment molt especial, que a nosaltres és tot un privilegi compartir-la i, a més, tenir aquí el seu artífex culpable, responsable d'aquesta aventura. Però abans de presentar-lo, m'agradaria que escoltéssiu aquesta meravella. Doncs aquest és un petit tas, només un petit tas d'aquesta meravella que us dèiem, que és el nou treball discogràfic d'Òscar Penyes. Molt bona nit, Òscar.
Què tal, Pere? Un plaer estar aquí.
Un plaer el nostre, que ens hagis vingut expressament des de Nova York per aquesta entrevista aquí amb nosaltres. No, bueno, ja fa uns dies que esteu per aquí. Sí. I, bueno, nosaltres ja fa un temps també que ens vas fer arribar aquesta novetat, que l'hem compartida amb els nostres oients en aquest refugi de l'home del jazz, però que finalment, doncs, això, que ens ho expliquis tu, doncs és tot un honor.
Igualment.
Doncs vinga, sí. Explica'ns aquesta nova aventura d'Òscar Penyes des d'aquest Nova York, que ja és la teva ciutat adoptiva, no?
Déu-n'hi-do. Sí, l'altre dia pensava, és quasi de la meva edat adulta o adulta, eh? Fa tants anys que visc allà com els que he viscut a Barcelona. Porto sí? Des del 2005. De fet, un dels pisos que he viscut és el que he viscut més temps. Però, bueno, a part d'això...
O sigui, 17 anys ja a Nova York, eh?
17 anys, sí.
Gairebé una majoria d'edat allà, eh?
Exacte.
17 anys a Nova York. Bé, però has fet feina allà, eh? Vull dir que allò... I no és fàcil. Vull dir, obrir-te camí a Nova York és una tentació per un músic, per un músic i un músic que es dedica a aquest llenguatge del jazz, això, doncs, sempre és allò un caramel... Però és un caramel a vegades enverinat, perquè allà és la jungla, eh?
Una miqueta. A veure, no et diré que lliguem els gossos amb llonganisses, ni molt menys.
Sí, sí. Però bé, has aconseguit, doncs, això, fer-te, doncs, anar fent un camí, no? I ara aquest treball nou és un nou exemple, perquè tenir en nòmina aquest senyor que sentíem amb aquest duet meravellós, que és un dels gegants de la història del jazz, com a Ron Carter,
sí.
Doncs també... doncs a un doncs diu, bueno, si està aquest senyor no ho faig tan malament, no?
Bueno, però aquest senyor és molt engrescat i aquest senyor, el Ron Carter és un senyor que es planteja reptes com tothom ens plantegem i jo també i vol fer coses noves i vol continuar aprenent i a la seva edat pues, està disposat a practicar i a estudiar i a obrir-se dues composicions.
Però no, no fa cosa d'en qualsevol, tampoc, eh?
Bueno, li has de caure bé primer.
Bueno, d'entrada, d'entrada, sí, d'haver, sí, aquest feeling
ha
personal.
Ha d'haver-hi una... Sí, exacte. Mm-hmm. Aleshores, aquest treball és un treball que el teníem una mica a la nevera, perquè el vam gravar el 2018. Mm-hmm. I aleshores vam fer una presentació en directe, que va ser molt xula, en un lloc que es diu Brooklyn Academy of Music. Vam tocar 4 dies seguits, que allò també és com una hazanya. I en un festival que es diu Next Wave. Aleshores, què va passar? El vam gravar abans de l'estiu i a l'octubre teníem aquests bolos i no va estar llest per aquesta ocasió. I aleshores després va venir la pandèmia entre pitos i flautes, clar, mm-hmm, l'hem tret, però el volíem treure. I,
bueno, és com Manuel, també ha viscut la realitat que hem viscut tots, també ha estat en quarantena, com nosaltres mateixos, no?
Correcte.
I després, doncs, una vegada s'han obert les comportes, el disc ha aparegut i realment, doncs, respira una vitalitat, una actualitat i una personalitat, doncs, això, que com si hagués estat fet ahir. Vull dir que...
Bueno, a mi també m'ha agradat descansar una mica, perquè quan graves, mescles, edites i tot això, doncs t'escoltes massa. Aleshores he estat un parell d'anys descansant de mi mateix fins que l'hem tornat a editar.
Però suposo que en aquest procés, en aquest temps que el disc estava, com dius, a la nevera, no has deixat de fer coses, tampoc. Encara que no hagis pogut sortir molt de casa, el cap i les mans no estan quietes.
Hem fet cosetes, i de fet ara al maig tornarem a anar a l'estudi, a enregistrar
un altre. Veus? És un vici, això, eh?
Bueno, la veritat és que som com artesans, i en el meu cas m'autoprodueixo tots els treballs que faig. Aleshores, també, clar, tampoc pots fer tot el que voldries, perquè arriba un moment que has de pensar, bueno, ha de ser sostenible, no? Mm. No em puc embarcar en... Va, no sé, és... lo de les discogràfiques i la gent que ja s'ha acabat fa molts anys.
És un món ja d'això, de fantasia, diguem-ne, no?
Sí.
Un món de ficció, un miratge que, bueno, que va tenir el seu moment, que tampoc és que fos un moment especialment, però bueno, era un moment determinat, no? Vull dir, i ara, doncs, és un altre procés. Sí. Però què et sembla si abans de seguir parlant, per donar encara més munició a l'oient i més pistes, deixem que això, un altre tema que escoltem del teu disc, digues tu quin vols que...
Home, podríem escoltar, mira, el ronqueo o la boleria, el que vulguis, el que et vagi millor amb
doncs,
el minutatge.
Doncs anem, no, el minutatge nosaltres aquí, via lliure, però anem directament a si et sembla, fem el ronqueo.
Fantàstic.
I després acabem amb com s'acaben els concerts de flamenco sempre, que igual que el del jazz s'acaben amb un blues, sempre, el del flamenc sempre acaben amb una boleria. Doncs ara anem per aquest ronqueo. Thank you. Aquesta peça, Ronqueo, del nou treball discogràfic d'Òscar Penyes, qui avui està amb nosaltres acompanyant-nos directament des de, vingut des de Nova York i presentant-nos aquest disc que a part de Ron Carter també hi ha altres elements en joc, no? Altres músics de la teva confiança, altres músics amb els que tu també tens una complicitat especial, no?
Correcte. Això va sortir perquè volia tenir el repte d'escriure una peça amb la qual l'arranjament formés part de la composició, perquè sempre havia escrit amb el format típic, no sé si els oients estaran familiaritzats amb això, però és el format típic del jazz, que és un xifrat d'acords i melodia, el format que diem de Real Book.
Sí, sí.
Aleshores és fer cançonetes, que està molt bé i que el continuaré fent. Però, clar, no havia pensat mai en fer una obra arranjada en què interactuïn dos quartets, no? Un quartet de cordes i un quartet de jazz.
Clar.
Aleshores, i inclús amb el quartet de jazz tenim el baixista, que moltes vegades també fa arco, o sigui que és quasi un quintet de cordes amb nosaltres que toquem per sobre. Aleshores, parlant de la gent que va treballar en aquest àlbum, tenim un quartet que es diu Harlem Quartet, que és un quartet que ja ha treballat abans en molts projectes de jazz. Perquè aquest és el futur de tocar amb cordes, no amb el típic disco d'acompanyament, de background de cordes, d'així que fan com de coixí harmònic i de més, és tenir unes cordes que siguin coneixedores del gènere i que rítmicament tinguin aquest camine, no? Perquè hi ha excel·lents quartets de cordes, però no tothom podria fer això.
No, això passa, no? Quan el món de la clàssica adaptar-se a la síncopa del jazz i aquest, com dius, aquest caminar, no? I aquest, doncs, no és fàcil. No és automàtic. Poden ser músics increïbles, però això no teniu, diguem-ne.
Però no compartir aquest llenguatge, sí. I aleshores sempre hi ha aquesta discrepància rítmica, sobretot, a vegades d'afinació també, però aquests són collonuts, són un... han tocat abans amb Gary Barton i Chick Corea, ja han passat de... ja han fet la mili, no?
Sí.
Aleshores, després tenem a la Marta Sánchez, que em sembla que l'has tingut per aquí.
Sí.
És una pianista madrilenya, que també té una formació clàssica, i improvisació.
Sí, amb la línia contemporània, sí, molt oberta.
Això. Aleshores, com vaig escriure coses que algunes estaven super arranjades però altres es deixaven obertes, ella improvisa sobre unes seqüències que no tenen ni xifrat ni res, o sigui, tenen només l'acompanyament de cordes. Després està el Richie Berger, que és un bateria amb el que ja vinc treballant. Els dos treballs anteriors estava amb ell, sempre que puc fer bolos amb ell, i està disponible el truco, i ara també treballarà amb el proper treball, amb el proper àlbum, diguéssim. Que és un tio que coneix molt de música llatina, que té molt bona orella. Ell estava tocant directament amb les partitxelles orquestrals, no li vaig fer papers específics de bateria. I després l'altra persona que va col·laborar amb nosaltres és en Pablo Aslan, perquè és un tio que ve del món del tango, amb el qual, clar, ells allà han de fer molt arco, no? Que aleshores era el tema. Truquem amb algú que pugui fer pizzi i arco a la vegada. No? I aleshores, me'l van presentar i collonut, tot molt bé.
No, perquè a més també la teva visió de la jugada, el teu llenguatge, la teva proposta no es mou en la línia de lo convencional, sinó també busca aquella cruïlla entre músiques de frontera, diguem-ne, no? I també músiques d'arrel, digui-li tango, essència flamenca, essència jazzística, i tot això que conflueixi en un llenguatge comú, no?
Una miqueta. És una escudella en la que hi ha tots aquests elements.
Bueno, perquè també fa que et distingeixi de sortir de la fórmula més estàndard o més convencional, però suposo que també això és perquè tu ho portes a dins, totes aquestes identitats, o tens assimilat, no?
Una miqueta. La meva formació és de músic de jazz, però tampoc em considero així un... M'agrada molt la bebop, m'agrada molt el jazz contemporani, però no... A veure, no és super... la meva cultura. No l'he mamat des de petit.
Clar, clar.
Aleshores, venia una mica de clàssic sense arribar gaire lluny, i de flamenc no en tinc ni idea, però l'he escoltat molt. I sé algunes de les cadences rítmiques de com funciona alguns dels palos. I aleshores volia plantejar-me el repte d'escriure per cordes, perquè com a compositor no havia fet gaires cursos de composició. Més, soc patillero, però visca la patilla. Si saps on està el do central d'un teclat i et poses a treballar, dius, bueno, ho vull fer i poso hores, i després ha sortit bastant reeixit.
Sí, jo crec que més que patillero el que ets és això, ets arriscat i valent i decidit, amb la voluntat de dir en veu pròpia allò que un vol expressar. Jo crec que també és un dels factors que un troba a faltar, o que creu que avui en dia en el sector del jazz i de la música creativa jo personalment ho reclama, no? que hi ha músics increïbles que toquen amb una tècnica meravellosa, però que els hi demanaries, doncs, això, que diguessin alguna cosa per ells mateixos, un discurs propi o un so propi, no? I això és realment, jo crec, allò que el defineix, no?
Això és el que estem intentant i el que ens costa molt esforç, però clar, bueno, a vegades és molt difícil no emmirallar-se amb certes referències, tothom les tenim, i a vegades sortiran alguns plagis involuntaris, segurament, però intentem crear un propi llenguatge, i si alguna vegada ets reconeixible tant pel so com pel tipus de composicions, doncs ja estaria content.
I després de 17 anys allà a Nova York, en aquest període, has tingut alguna vegada la tentació de tornar o de...
Enric, perquè aquesta pregunta, les tres últimes entrevistes que he fet, me l'han...
Ha estat present, ha estat present. Sí, sí, sí. Som molt originals, ja veus.
No, però és lògic. No ho sé, potser prendre'm un semestre sabàtic o un parèntesi, a vegades potser una mica d'aire fresc també estaria bé. No és impossible que passi o arribi a passar o no arribi a passar, tampoc t'ho sé dir ara en ferm, però bé, encara ens queda bastanta corda.
Sí, no?
No m'imagino amb 90 anys agafant el metro i...
Bueno, bé de saber. De totes maneres, allà també hi ha un col·lectiu de músics que hi ha d'aquí, de Barcelona particularment,
sí.
que bueno, Albert Marquès, Alexis, sí. Cuadrado,
sí.
No? Que ja fa també uns quants anys que estan allà.
Sí, una pianista, ara no en recordo com es diu.
També, sí.
Eva algo. Eva,
sí.
Novoa. Sí.
Eva Novoa, és veritat. Sí. Eva Novoa, és veritat. Sí, sí.
Sí, potser no tants anys, però sí, uns quants ja també. Sí, sí.
I bueno, que també és un... És, com deia al principi, no? És un espai que, bueno, que té... Que t'has de guanyar les garrofes i disputar-les amb això, amb tops, no? I amb màxim nivell, no?
Sí, bueno, sempre, no sé si ja he explicat aquesta anècdota, però sempre l'explico. Una vegada tenia un bolo a Downtown en un club i arribes i d'entrada et baixes a la parada de metro, que és la de Westford, i el tio que està tocant allà és acollonant. Està fent allà guitarra solo i dius, hòstia, acollonant. I després, el Vanguard, que està a peu,
sí.
Frisell, les Smalls, està Pete Bernstein, encara vivia llavors a Pat Martino, estava Blue Note, que està al costat. Diu, nen, però quina competència tenim avui. Era com els que tu abans tenies amb un pedestal a l'estanteria, sí. Doncs estan tocant en clubs similars.
Sí.
Però molt bé, cap problema.
També ha de ser un estímul, en certa manera, no? Vull dir que...
Sí.
I també tens l'oportunitat...
Estímul i a cojones.
Sí, però bueno, aquesta dualitat, no? Però també tens l'oportunitat de conviure, de compartir això amb aquests referents de forma quotidiana, no?
Sí.
I en el cas teu, a part d'això, afrontar un projecte com aquest, que avui hem estat escoltant, on a més t'atreveixes amb la teva formació afegir-hi un quartet de corda i donar-li també una altra projecció. Dius que estàs en un altre projecte ja a punt d'entrar a estudi.
Sí, és un projecte de temes que alguns reciclats i molts que he gravat durant la pandèmia, perquè algú s'havia de fer, no? I aquest es dirà Chicken o Pasta.
Chicken o Pasta?
Sí, bueno. Algo no tan ambiciós, una mica més humorístic, i tornem al format del quartet, també.
Molt bé.
Ara vaig fer una gira per Califòrnia, després de la pandèmia. Bueno, ja vam venir a Europa a l'estiu, i després ara hem estat a Califòrnia 7 bolos seguits, el que és tot també una hanya.
Ja és una gran gira, avui en dia.
I res, com estem rodadets, anirem a l'estudi.
Perfecte. Sí. Doncs bé, doncs, com que de moment encara tenim reserves per anar escoltant aquesta matrava, aquest treball, on no ens cansarem de dir, i encara que hagis cregut simpàtic, també hi haurà alguna cosa de connexió musical amb Ron Carter,
sí,
que no deixa de ser, com tu deies, un autèntic gentleman d'aquests que ja gairebé no en queden a l'escena del jazz.
Sí.
A part de ser un músic increïble, també és un senyor, de cap a peus.
Ara fa el seu 85 complenys i estarà a Carnegie Hall, i ara li ha sortit al Newport, i encara està
i amb una elegància i amb un allò vestit com
sí,
increïble, no? I un tracte, jo que he tingut també la sort de tractar-lo en diferents festivals i històries, doncs és un encant de persona, a part d'un meravellós músic. Doncs escoltem una peça més perquè la gent no se n'oblidi, o que tingui una altra visió també, aquesta altra peça que dèiem, que aquesta boleria, no?
Sí.
A la teva manera, evidentment, no?
A la meva manera. A
la visió d'Òscar Penyes, que avui ha estat el convidat a nosaltres, un luxe tenir-lo aquí. Quan torneu cap a Nova York?
El cap de setmana que ve, el dia 7, ja tornem.
Ja,
sí.
Ja, o sigui, ja torneu, sí, cap a... Bueno,
sí,
bueno,
sí.
Doncs aprofitar també per aquí la visita, suposo que amics i familiars. I,
sí, 3 anys sense venir.
3 anys, eh?
Sí, sí,
clar,
sí.
Tot això de la pandèmia, això també,
clar,
ha frenat.
Sí.
Doncs que flueixi tot, i espero que tot, quan tornis també equipat amb la teva proposta musical, i puguem veure els escenaris.
Amb una mica de pasta i de pollastre, també.
Això sí, segur, sí. Que no falti.
Que no falti.
Doncs que soni aquesta boleria. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent amb un nou episodi d'aquest Home del Jazz. I res, molt bona nit i moltes gràcies.
Gràcies, Pere.